Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta Oriol Casals.
Benvinguts a Grans Històries, un cop més preparats per ser testimonis d'una trobada intergeneracional. La trobada entre un grup d'escolars que aniran a escoltar com una persona gran els explica una gran història. Avui ens acompanyen a l'estudi persones relacionades amb les dues institucions que han participat en aquest projecte, la residència Roca i Pi i l'escola Mare de Déu de la Salut, totes dues de Badalona. Saludem la Núria Tarrés, terapeuta ocupacional de la residència Roca i Pi. Benvinguda.
Hola, gràcies per convidar-me.
Judit Vilaclara, mestra tutora de quart de primària de l'escola Mare de Déu de la Salut. Benvinguda també.
Moltes gràcies.
I la Laura Campo, de la Fundació Jaume Bofill, centre promotor d'aprenentatge servei. Benvinguda.
Gràcies.
Seria bo, potser, Laura, tothom coneix què s'hi fa potser en una residència, tothom coneix una mica què s'hi fa en una escola, però no tothom coneix què s'hi fa a la Fundació Jaume Bofill. Per què no ens expliques una mica aquest projecte Centre Promotor d'Aprenentatge Servei?
Doncs nosaltres, des del Centre Promotor d'Aprenentatge Servei, mirem d'impulsar projectes d'aquest estil. Els projectes d'aprenentatge servei són aquells que combinen l'aprenentatge curricular dels estudiants, sigui a l'etapa educativa que sigui, amb el servei a la comunitat. I un tipus d'aquests projectes són els projectes intergeneracionals.
Doncs un projecte que té lloc també en aquesta trobada. Avui escoltarem com la Maria Arnedo explica una gran història en els alumnes d'aquí de Badalona, però potser vosaltres també heu estat a vegades protagonistes o heu rebut d'algun protagonista, alguna persona gran, una gran història. No sé si algun avi o algun pare doncs us ha explicat, pare o mare, us ha explicat també alguna gran història.
Doncs efectivament, jo vaig tenir la sort de que la meva àvia va viure fins als 96 anys.
Déu-n'hi-do, 96 anys.
I a més molts anys a casa, amb la qual cosa doncs, la vida estava plena d'aquestes històries. Històries de la Guerra Civil, moltíssimes, i també recordo molt bé les seves històries, de la seva explicació de camí cap a Barcelona, des d'Andalusia cap a Barcelona.
Doncs avui també tindrem una història que tindrà alguns llaços de connexió amb aquesta història de la teva àvia. No sé si vosaltres també us ve al cap alguna gran història que heu escoltat així en directe.
Sí, jo recordo especialment la meva àvia, la mare del meu pare, vivia al centre de Barcelona i vivia al carrer Patritxol, que és un carrer molt famós amb les xocolateries.
Exacte, tots em sembla que hem començat a sentir l'olor de xocolata quan es diu carrer Patritxol.
Sí, doncs la meva àvia vivia en una casa d'allà i sempre explicava que en el seu pis havia viscut un poeta que era el poeta Moratín, i encara que el seu pis tenia molts pisos, ella deia que havia de ser en el seu perquè fa temps només hi havia plantes baixes, i ella sempre ens explicava aquesta història.
Déu-n'hi-do. I això, sabia alguna poema, recitava algun poema de Moratín o no?
No me'n recordo d'això, però sí que tenien una rajola posada sota de casa dient que a la rajola deia en un pis no se sap quin hi va viure Moratín, però la meva àvia deia sí que se sap quin.
Sí, sí que sap, el meu.
Era el nostre.
Molt bé. I la Núria ens vol explicar també alguna gran història.
Tinc l'experiència de la meva àvia, que va fer fa poc 90 anys, i és potser la que m'ha transmès més històries, m'ha parlat més de la seva infància, de les històries familiars.
Alguna història recordes especialment? Alguna anècdota?
Ella em parla especialment de la guerra.
Ens impressiona molt sempre aquestes experiències d'aquesta etapa tan difícil, no?
Sí, doncs, de que no va poder anar gaire temps a l'escola, de tot el que es va perdre, no?
Avui sí que parlarem d'escola, parlarem també d'Andalusia. La guerra ens quedarà ja una mica més lluny, però si us sembla anem a conèixer ja, sense més preàmbuls, els protagonistes d'aquesta gran història d'avui. La protagonista que ens explicarà i els oients que van participar en aquesta trobada. Coneguem-los.
Maria Arnedo, nacida en Guajaraldo, província de Granada, i he vingut sempre aquí, 17 anys. Vaig venir aquí i ja no m'he mogut.
A Em dic Omar, tinc 10 anys i mig.
Em dic Òscar i tinc 10 anys.
Em dic Fran i tinc 10 anys.
Em dic Adrián i tinc 10 anys.
Em dic Dylan i tinc 10 anys.
Em dic Marcel i tinc 10 anys.
Em dic Marc i tinc 10 anys.
Em dic Carlos i tinc 11 anys.
Em dic Ivan i tinc 10 anys.
Doncs els joves protagonistes del programa d'avui són l'Omar, l'Òscar, el Fran, l'Adrián, el Dylan, el Marcel, el Marc, el Carlos i l'Ivan. Tots ells van visitar la Maria Arnedo, que els va parlar de la seva infància a un poblet d'Andalusia. Escoltem la gran història.
Guajaralto. Es entre medio de las montañas, subiendo de Almuñécar, Salobreña y Motril. Los tres pueblos que dan en la costa. Tienen unas playas preciosas y una temperatura muy agradable. No necesitas casi nunca nada de abrigo, porque es como el aire viene del Sáhara para arriba, hace una temperatura agradable. Y hay unas frutas exquisitas. Pero muy pequeña me trasladé a otro pueblo porque allí mis padres no podían vivir. A los 5 o 6 años, a otro pueblo más cerca de Granada, se llamaba Arguñuela y había sido la residencia de un obispo. Era un pueblo dividido en tres. Lo de arriba, el pueblo de abajo, una era muy pendiente, la otra donde vivíamos nosotros era todo casi plano. Teníamos cine, una buena iglesia y mucho sitio para jugar. Veíamos Sierra Nevada. ¡Uy, precioso!
El poble on va créixer la Maria estava a prop de Granada. Anem a veure si els nois saben situar aquesta ciutat.
Al costat de Jaén, per allà, Andalusia.
Per la part baixa d'Espanya, si al sur.
I els hi preguntem també si han estat algun cop a Andalusia.
Almeria, a veure la meva bisabuela, que hi havia moltes granges. El meu bisabuelo tenia cabres allà, ovelles, vaques i tot.
A Villanueva de l'Arzobispo, a la província de Jaén, que hi havia moltes vaques, cavalls, ovelles i moltes zones on cultivaven tomàquets.
I ahir tinc cosina i oncles.
Había que hacer muchas veces ir a la iglesia, con mi abuela iba. Había muchos olivos también y en diciembre había mucha gente recogiendo olivas.
Doncs anem a veure també què més coneixen d'Andalusia aquests nois.
Que és molt decorada perquè fa molts anys els àrabs van conquistar Andalusia. I hi ha molta costura de l'islam. Que a Andalusia es baila molt la sevillana i que té una vestimenta tradicional que és vermella i blanca.
Anem a descobrir més coses de la infància de la Maria. Veiem en què treballaven els seus pares.
Bueno, mi madre ayudaba en las casas, digamos. Hasta había atendido partos y todo. Ella muy activa porque éramos muchos y necesitaba vestirnos y darnos de comer y todo. Pues a donde la llamaban, allá iba. Pero su trabajo principal era trabajar con el esparto. Ellos trabajaban en eso, hacían cuerda, hacían como especie de una pleita, que la cocían juntas y hacían un cerón para poner el maíz y todas las cosas que recogían del campo. Ellos lo hacían en casa, ese trabajo, en una esquina. Ellos tenían el esparto que traía la gente porque allí se podía coger el esparto una vez al año. Pues todo el que iba a coger, pues lo arreglaba para que mis padres lo pudieran trabajar bien. Porque antes venía la lechuga, las cebolletas y todo, y los rabanillos y todo eso, cogidos con el esparto. Y ahora pues ponen la gomita. Algunes vegades trobes algú que ve amb la corda en l'espart lligat, però moltes no.
Quan van sentir espart, els nois es van posar una cara estranya i, per tant, la pregunta era obligada. Què és l'espart?
Em sona a l'espai.
De coser les i fer camisetes.
A mi em sona de fer cordes per amarrar les verdures.
per vendre coses, no sé.
Doncs demanem ara a la Maria que ens expliqui què és l'espar.
Pues es como una planta que se cría en el suelo y es una cosa así de alta. Es muy difícil de sacar porque hay que hacer así y tirar un tirón fuerte, pero con eso se hacían cestas, se hacía un rondel que decían como para limpiarse los pies cuando venías de la calle y estaba mojado, muy sucio. Y para los animales también decían una esportilla para poner cosas dentro, llevarlas al campo y traerlas. Algunos eran unas manitas y hacían cestos para ir a comprarla a la plaza. Y había una cosa muy típica que le salía a mi madre muy bien, hacía un redondel de pleita, lo juntaba aquí y le ponía una cuerda muy finita. Y entonces cuando el fuego tardaba mucho en emprender, pues se podía hacer así. Todo eso con el esparto. Para muchas cosas lo utilizábamos. Antiguamente, en mi edad, primero así como ellos, teníamos el estropajo para lavarnos, para fregar los platos, pues incluso las catalanas, para bailar y todo eso que se ponían las mujeres antes mucho y los hombres. Lo de arriba era como una luneta, pero lo de abajo era de esparto.
Grans històries.
Doncs aquest era el principi de la gran història d'avui. La Maria ens parlava de la seva infància en aquest poblet a prop de Granada, Andalusia, i ens parlava de la feina dels seus pares. Què podem ressaltar d'aquesta primera part d'aquesta trobada?
Home, a mi em fa tot l'efecte que sentint a la Maria sents una part de la història, no? Fa molt la sensació que segurament els nens no la tenen prou present, no la coneixen. Sentir tota la seva mirada, aquest treball artesanal, no? Que els joves els sorprèn tant, que ni tan sols saben el que és l'espart, doncs sempre segur que és... Molt interessant, no? Jo estic convençuda que aquest tipus d'aprenentatge són aquells aprenentatges com molt significatius. Quan t'ho explica algú que ho ha viscut, que sap com és, que de primera mà ha de tenir segur que és una vivència que se't queda per sempre, no? Per tant, sentir-la ja té un valor per ell mateix.
Segurament aquests nois, quan devien anar a casa, el cop que la mare els hi surti amb unes espardenyes d'espart, poden dir, ei, mira,
ara ja
com la Maria, no?
Segur.
Què hi voleu afegir?
Sí, jo destacaria potser la senzillesa de la vivència que relata la Maria, no? Potser que quan explica doncs, la fruita, no? Destaca, quan li pregunten per Granada, ella destaca la fruita, que és com una cosa senzilla del seu poble, i després també el fet de veure Sierra Nevada, no? Potser hi ha coses que veig la diferència entre el poble i la ciutat, i els nens que la van anar a visitar són nens que viuen a la ciutat, no? I potser aquest, no sé, destacaria això.
I el carinyo amb el que parla, amb el que recorda la seva terra, no? I el seu entorn.
Sí, sí, es nota l'estima aquesta, no? A les coses de la terra, a la fruita, a la natura, a la muntanya, no? Al paisatge. I crec que això també és el que deia, no? Aquesta senzillesa, el fet de valorar les coses simples.
Uh-huh. Què vol afegir la Núria?
Bueno, jo també afegiria... No, doncs que coneixia bé la feina que havien de fer els seus pares, no?, per guanyar-se la vida, i que segurament volia dir que ella estava allà i que segurament els havia d'ajudar moltes vegades, no?, que la família, pues, una mica tothom havia de treballar per tirar endavant, i segurament pues, ara ho pot explicar perquè estava allà i estava pendent de lo que feien, no?, si feia falta alguna cosa o no.
Això ens porta una mica cap al que anirem descobrint amb la continuació de la història. Continuem amb la gran història i descobrim què feia la senyora Maria justament quan els seus pares estaven treballant amb l'espart. Anem a escoltar.
Ayudaba en casa porque mis hermanas habían venido todas las mayores para acá a trabajar aquí. Teníamos muchos primos y tíos y todo, pero ellas se vinieron a trabajar. Y los cinco más pequeños que nos quedemos allí, pues cuando mi madre trabajaba, pues ayudábamos en casa. Éramos siete y las chicas mayores se vinieron aquí. Los tres más pequeños nos quedemos allí.
Ens explica que les germanes grans havien vingut ja cap a Catalunya. Veiem a quina edat ho van fer.
Pues unas tenían 19 años, otra 18. Mi padre no queríamos que fuéramos al campo a trabajar. Y entonces pues nos busquemos casas para servir, pero allí en Granada no les gustaban. Se vinieron aquí porque estaban toda la familia.
A veure, doncs, quines coses feia a casa per ajudar.
Pues a vigilar la ropa cuando la tendían para que no faltara nada, ir a buscar el agua a la fuente, muchas veces me tocaba fregar los platos que no me gustaban, y vigilar siempre al más pequeño, siempre me lo tenía que llevar a todos los sitios.
I ens ha parlat d'anar a buscar aigua a la font. Li preguntem, no hi havia aigua corrent a casa?
No, teníamos que ir a buscarla a la fuente. Eso sí, mi madre dice, lo único que quiero es luz en casa. Pues el agua no, porque la pusieron muy tarde, muy tarde. Aún había muchas casas que no tenían agua cuando yo me vine aquí. Y tenía 17 años. Ah, no, de ver el grifo sí, porque como subíamos muchas veces a Granada, nos juntábamos 4 o 5 chicas y subíamos a Granada y claro, teníamos que ir al servicio y eso. Y sí que ya había grifo. Una cosa fantástica, no tenías que echar agua en el barreño, lavarte y tirarla otra vez al cubo. Uy. Y eso de abrir el grifo y poderte lavar, estupendo. Eso de entrar a la ducha y ducharse y no tener que tirar agua ni nada, ni sacar, pues estupendo.
Hem vist com la Maria ajudava a les feines de la casa. Veiem ara com ho fan els nois d'avui.
A poner la mesa, a sacarla, barrer, fregar los platos.
Poner, quitar la mesa con mi hermano. Con mi padre tiendo y a veces saco la ropa para abajo, cuando está seca.
A veces la ayuda a doblar la ropa. Depende que prenda, los pantalones bien y las camisas no.
La ayudo cuando está seca la lavadora. Un barreño para que se seca el agua. Después lo ponemos para que se seca el sol.
Hacer la cama, me sale fatal.
La ayudo a pasar la aspiradora porque ella ya no puede agacharse, a pasar por debajo del sofá y de la cama no puede. Entonces le tengo que ayudar a la aspiradora y a veces le ayudo a hacer la comida.
I preguntem als nois què els semblaria no tenir aigua corrent i haver d'anar a buscar aigua a la font.
Em semblaria que tens que fer molt exercici perquè tens que anar i tornar, potser fins a 50 vegades.
Molt esforç cada dia, ir a buscar aigua nova, sacar la sucia i tot.
Et cansaries molt.
I els vam preguntar si els havia passat mai que per unes hores haguessin tallat l'aigua a casa. Segurament a tots ens ha passat. Doncs anem a veure com se'n van sortir.
Amb una ampolla d'aigua que jo sempre em poso al costat del llit, teníem que veure d'aquella ampolla.
Ir a la calle, a los lavabos públicos.
Però sí que ho fèiem al vàter, solo que ens tiràvem de la cadena.
Quan vam quedar sin aigua al meu edifici, justament la meva mare no tenia ampolles d'aigua i teníem que beure d'una Fanta, una Coca-Cola.
I després va ser l'hora d'escoltar què més volien saber els nois de la infància de la Maria.
Com eren les cases allà a Granada?
Muy pequeña. Nosotros teníamos 2 dormitorios y una cocina que era cocina-comedor muy grande. Eso sí, pero nada más. Mi padre la partió un trozo que había para en el rincón poner la leña y las cosas para asearse, fregar los platos. Luego había una despensa grande que poníamos los platos, los cubiertos y la servilleta y todo en una mesa que tenía un cajón grande. Pues allí poníamos los cubiertos y la servilleta y el mantelito de ponerlo y nada más. Baño, pues atrás de todo. Como antes, nos poníamos en el barreño y nos enjabonábamos bien. Mi madre calentaba, porque antes los cubos eran casi todos de metal. Y entonces lo ponía lleno de agua al lado del fuego. Y cuando estaba templada, pues nos íbamos, nos lavábamos todo y nos aclarábamos con un cazo, así, echándonos agua. Bater, teníamos que hacerlo en un cubo y tirarlo allí a la sequía que pasaba por el medio del pueblo y tirarla. Cuando vine aquí, digo, bueno, y tirad la cadena, eso era estupendo.
¿Qué menjar es el más popular en aquella época?
En invierno hacía mi madre las migas o patatas fritas con un poco de pimiento o algo, y en el verano hacíamos sopa con tomate y pimiento y todo, que decían ellos, o arroz o ensaladas, comíamos mucho. Y la carne pues la hacía mi madre a la brasa casi siempre, y el pescado frito, pero muy fresquito. Subía todos los días el pescadero de abajo, de Motril, y del pescado muy, muy fresco.
Quan la Maria va dir migues, es va sentir un i vam voler saber qui havia menjat migues.
Jo he menjat les migues quan ha venit els meus cosins a casa de la meva àvia i les prepara amb el pa recient comprat i agafa la freïdora, fregeix el pa, després enrasca les migues, li posa pebre, pebrot, ceba i també li posa una mica de sal.
Grans històries.
Doncs aquesta era la continuació d'aquesta història. Coneixem ara una mica més com era la vida en aquest poblet d'Andalusia i com era la vida de la Maria amb els seus pares. Ja coneixem de què treballaven els seus pares, com ella ajudava a casa. Què us sorprèn, què voleu ressaltar d'aquest fragment que hem escoltat ara?
Bueno, jo destacaria pues, el canvi de vida, no? Que era una vida com molt autosuficient, no? Molt natural també, no? I bueno, també que en té un bon record, no? I bueno, tot el canvi, no? Que després va suposar.
Em parla gairebé amb una memòria fotogràfica, quan parla de la casa, això d'anar recordant aquí el calaix, aquí hi havia això, aquí hi havia allò, aquí hi havia... És normal que les persones grans recordin d'aquesta manera gairebé fotogràficament com era la distribució, una mica... és allò que pràcticament ho anava explicant i sembla que ho vas veient, no?
És curiós com les persones grans, la majoria, expliquen amb un detall doncs, tota la seva infància, records molt, molt concrets i els expliquen molt bé. I sí que potser doncs hi ha un efecte, no?, de que la memòria més recent, no és el cas de la Maria, però moltes vegades sí que és el cas, no?, que la memòria més recent està més tocada, però en canvi la memòria antiga, que és aquella que està ben guardada, doncs diem que torna a sortir i d'una manera molt viva.
Sí, perquè ho explicava i semblava que això, semblava que gairebé podies estirar el calaix, no? Què sí, més voleu ressaltar d'aquest fragment que escoltàvem?
Sí, no, jo potser diria la part dels nens, no? De l'ajudar a casa. I avui precisament estava escoltant i pensava, avui a la classe hem fet una feina amb els mateixos alumnes que surten de cinquè i estàvem parlant de què feien ells a casa per ajudar, no? I gairebé tots deien parar i desparar la taula. I pensava, quin impacte escoltar la Maria, totes les coses que feia, no?, entre el que ens ha explicat ara i el que ens explicava abans d'ajudar els pares amb la feina de l'espart, pels mateixos nens que avui deien que l'única cosa que feien pràcticament era parar i desparar la taula, no?
Però aquests nois que van visitar la Maria han dit una llista molt llarga. Jo no sé si era una llista de conec les activitats o són les que faig.
Sí, jo crec que és més les que coneixen, potser, no?
Bueno, n'hi ha hagut un que deia que feia el llit però que li sortia fatal, no?
No, sí, jo crec que en general els nens que tenim a l'escola ajuden poc a casa, que podrien fer més coses. I que això també és cosa de tots, perquè potser abans també es valorava més, no?, el fet de que els nens i nenes participessin més de les tasques de la casa.
Es veia com una cosa normal, si més no, no?
I ara potser no té tant valor, no?, que els nens ens ajudin a escombrar o que els nens ens ajudin a fregar. I això també és una cosa que podríem recuperar realment, de la participació dels nens a la vida de casa, que no només sigui sobre una persona o sobre les dues persones.
potser cal també, o sigui, a vegades ens passaria allò de dir, ostres, veus com ho fan i penses, mare meva, acabaré més ràpid jo que si els hi he d'ensenyar, no? Però en canvi potser val la pena aquest esforç, aquesta pedagogia de dir, bueno, ho repartim, que cadascú tingui una funció i a poc així doncs es va integrant tothom en aquestes tasques.
I tant. I a més això no només passa per la casa, també passa per l'escola, no? A vegades quan fem alguna manualitat, doncs també intentem pensar deixar un espai perquè els nens puguin recollir. Tot i que penso que destacaria això, no? El fet de que per ells mateixos, escoltar la història de la Maria i veure el que ella explica, segur que a ells ja els fa pensar en el que dir aquesta persona que col·laborava tant, que a més vivia sense aigua, no?, que havia d'anar-la a buscar, i a més, totes les feines de casa. I en canvi, nosaltres, que tenim tantes comoditats, i encara ens acomodem més, no? Potser també és la tendència.
Una cosa porta a l'altra. Què vol afegir la Laura?
Doncs, mira, jo afegiria la idea de família com a una gran comunitat, no? Ella, al principi de tota la seva intervenció, ens explica, som 7 germans, uns han de marxar, nosaltres ens cuidem entre nosaltres. Aquesta idea, una mica en la línia que deia la companya també, de que la família és una gran comunitat on tothom hi aporta, on tothom té un paper, i tant els nens com els grans tenen alguna cosa a aportar a la vida de cada dia. També destacaria que aquest encontre desperta moltíssim la curiositat dels alumnes. Em sembla fantàstic quan se'ls obre la paraula i se'ls diu pregunteu, i de seguida ells van al detall a preguntar. Per tant, tenir una persona amb la que no estan acostumats a parlar els desperta moltíssimes ganes de saber coses, i aquest encontre acaba esdevenint molt ric, no?
Doncs espera't, perquè ara entrarem en l'àmbit escolar i veuràs com encara preguntàvem més coses en poder comparar una escola d'aquella època amb una altra comunitat autònoma i poder-la d'alguna manera contrastar amb la seva realitat. Anem a descobrir com anava o com era l'escola de la Maria a l'Andalusia de fa... Quants anys deu fer? Quants anys deu tenir la Maria?
Doncs ara no recordo exactament, però 70 i alguna
cosa. 70 i pocs, no és de les persones més grans. No és de les més grans. Per tant, estem parlant de potser de 60-65 anys enrere, 70 anys enrere. Sí. Doncs anem a escoltar.
Pues a las afueras del pueblo cogieron un sitio muy grande e hicieron 6 clases, 3 arriba y 3 abajo. Los chicos iban abajo y las chicas estábamos arriba. No había como ahora que está ahí lo mismo chicas que chicos, pues entonces no. Estaba prohibido o no quería. Era muy, muy difícil juntarse. Pues la escuela, unas ventanas grandes muy majas, unos pupitres, las maestras al fondo, también con su mesa y su sillón y todo. Teníamos un poquito de biblioteca, pero muy poco. Y en las ventanas, pues las chicas todas teníamos flores, una maceta con flores. Hacíamos matemáticas, leíamos, explicábamos lo que habíamos leído, a veces hacíamos escritura a mano. Ponía la maestra también trabajo en la pizarra. Estaba bastante bien. Me gustaba, pero no que me obligaran, no. Me sabía muy mal. Me tuvieron que castigar muchas veces porque las tablas no era lo mío.
¿Y a lavabos a dalt o a baix?
Sí, teníamos lavabo. Allí sí que nos pusieron agua, pero fue casi yo al plegar. Había, pero tirábamos con un cubo.
¿Cuántas asignaturas y había?
Hacían matemáticas, lectura, teníamos otra clase de religión y como si dijéramos lengua, que era leer y explicar lo que habías leído, ya está, muchas cosas más. A trabajos manuales por la tarde.
¿Había comedor allí?
Ah, no, nos llevábamos la merienda, comer en casa.
¿A qué hora solías salir de la escuela?
Pues salíamos a la 1 por la mañana y a la tarde entrábamos a las 3 y salíamos a las 5 o 5 y media, depende. Si era invierno, pues salíamos a las 5 y si era verano, pues allá a las 5 y media o a veces un poquito más tarde.
¿Teníeu vacances?
Sí, hombre, y nos lo pasábamos estupendamente. Primero ayudar en casa, pero a la tarde, como hacía mucha calor a veces, nos íbamos al río a jugar y a bañarnos. Y hacíamos una poza nosotros mismos. En el medio del río poníamos piedras y entre medio de las piedras que se escapaba el agua poníamos barro y hierba. Y hacíamos como especie de una piscina. Nos lo pasábamos estupendamente.
I anem ara a comparar una mica les escoles. Vam preguntar als nens què els semblaria que separessin nois i noies a l'escola.
No mucho porque no sería tan chuli, pero lo bueno es que como a veces molesta mucho ya. Sí, suele molestar más. Porque estamos jugando a juegos y vienen a estorbarnos. Nos estropean el juego, a lo mejor nos molestan, le decimos que se vayan y van al profe y cosas así.
Que semblaría bé y malament porque al jugar al pati que estiguen separats perquè el fastidian. Per exemple, jugant a futbol. Jugant a futbol, les nenes sempre donen patades i frens i els nens sabem jugar millor perquè sabem dir bla i això.
Com que només teníem nois, ens va faltar l'altra versió dels fets, però encara els vam preguntar a quins jocs jugaven junts, tots nois i noies, i a més s'ho passaven bé així, junts, nois i noies.
Juguem a matar, a pilla-pilla, a escondite i poca cosa.
Grans històries.
Bueno, avui que hem reunit aquí tres noies... Per al·lusió, a veure, què hem de dir d'aquests nois?
No, jo penso que, o sigui, no hi havia millor excusa per poder defensar encara més la importància, no, de l'educació, nens i nenes junts, perquè precisament, doncs, si encara hi ha els nens i nenes junts i consideren a vegades que això és problemàtic, doncs encara posa més en valor el treball de la riquesa entre nens i nenes. Encara que crec que també és veritat que ells se centren molt en l'estona del pati, però després jo diria que si els hi preguntéssim més àmpliament estarien d'acord amb que anar a classe junts és un privilegi més que un fastidio, que diuen ells.
És difícil que juguin nois i noies junts al pati a l'hora de lleure? És a dir, el futbol, sobretot, atrau i xucla tant l'atenció dels nois que fa difícil potser que hi hagi jocs més conjunts?
A vegades sí, tot i que els nens que precisament parlen en aquesta entrevista i diuen això, és veritat que després quan estem al pati, moltes vegades juguen amb les altres nenes de la classe a futbol, això sí.
A futbol.
El futbol absorbeix molt, però acaben jugant nens i nenes junts al final.
Uh-huh. Què més volem dir als altres?
Home, l'escola és un espai de ciutadania, és un espai d'aprenentatge de ciutadania i no deixa de ser una representació de la societat que tenim. Per tant, bueno, que treballin nens i nenes junts, a pesar que ells diguin aquestes coses de l'hora del pati, que també comentava la companya, bueno, supera la necessitat de treballar tots junts, no? Està clar que és una necessitat ara mateix, no?
Segurament que aquest comentari també és molt propi de l'edat, no? Clar. De l'edat aquesta, una mica d'això, els nens i les nenes, ai, que ens empipen, que no sé què.
Ja veuran uns anys, d'aquí uns anys.
No parlaran igual, no? També una altra curiositat en aquí és el fet de que els grups, em sembla que els vau fer a l'escola de manera natural, que ells podien fer els grups pel seu compte, i sí que va sortir, doncs, grups de nois i grups de noies, perquè en altres programes hem tingut grups que només eren de noies o grups que també eren només de nois. Per tant, no deixa de ser curiós que, malgrat la coeducació, en aquests moments en què poden triar, moltes vegades tendeixen una mica com a fer aquests grups corporatius, podem dir, no?
Sí, però jo crec que també és veritat el que tu apuntaves abans, que aquí es nota molt les característiques, no, de l'edat, i són nens i nenes que estan a cinquè, que quart i cinquè potser són els cursos en els que hi ha més diferència nois-noies, no? Que potser van més les nenes amb les nenes i els nens amb els nens, però després si tiréssim cap amunt o cap a baix probablement els grups sortirien més mixtes.
Vols afegir alguna cosa?
Jo afegiria potser doncs, que al final és un... Sobretot quan parla la Maria, no? Que crec que té bons records, no? I que parla de l'escola com un lloc així com molt cuidada, no? També parla dels càstigs, lo bo i lo dolent, no? Però que és un aprenentatge i que són... és una experiència que tothom recorda, no?
Moltes persones, potser grans, quan parlen de l'escola, dels records de l'escola, en parlen amb un... diria, traspuen més aviat una emoció més de mancança o d'escola rígida. Ella més aviat el que transmet és molt positiu,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Sembla que té un bon record.
També estem parlant potser
una
mica de més cap
aquí. Era una escola de poble, no?, que devia ser doncs, petita, segurament, uh-huh. i molt en contacte també amb l'entorn... Vaja, això ja m'ho penso, ja.
Això és una mica el que, si més no, traspua o, sí. o mostra aquesta petita història que ella ens explicava. Bé, doncs, descobrir aquesta història d'escoles va, diguem, fascinar els nois de Badalona, que no van parar de fer preguntes a la Maria sobre l'escola de la seva infància. Per tant, anem a escoltar més coses que els hi pregunten sobre aquesta escola d'Andalusia.
¿A qué jugaban en el patio?
¡Ay! Eso sí que me gustaba. Jugamos a esconderse, no, pero a pilla, sí. Las chicas jugábamos un juego cogidas de la mano, haciendo como se baila la sardana, pero haciendo unos movimientos con los pies y con las manos, muy, muy divertido. Y también jugábamos a pillar, pues pocas cosas más.
¿Quién joc es el teu preferit?
Al anillo del amor. Ahí jugábamos los chicos y las chicas. Era en el verano y nos juntábamos en la calle, nos poníamos en fila así y venía una con un anillo en la mano. Y tú tenías que coger y abrir un poquito y te hacía como que te lo habían puesto. Pero coincidía de que lo hacíamos todas. Y entonces la que lo tenía que adivinar, pues lo pasaba a la mar de mal. Amor, que ya pasó, que ya pasó. Ahora sí que te lo traigo yo, el anillo del amor. Y te lo ibas poniéndoselo en la mano.
Amb aquests anys no té ordinadors.
Que va, ni televisión. Y en la radio lo ponían un poquito por la noche, porque por de día no se escuchaba. Un poquito, un ratito, una hora y media o así. Luego ya más tarde sí que ponían programa y canciones bonitas de actualidad, pero muy suave. Que hablaban muchas señoras, preguntaban cosas. Música sí, pero de lo demás no hablaba mucho.
¿Por qué por la mañana no podías escuchar la radio?
Supongo porque la onda era muy bajita y había tantas interferencias que no lo podías escuchar. Sentías nada más que ruido. Pero a la noche, como todo paraba, pues entonces se podía escuchar un poquito mejor. Pero no mucho tampoco. Luego ya un poquito más grande, se ve que la hicieron un poquito mejor y lo escuchábamos a ratos. Tampoco lo escuchábamos siempre.
¿Qué tipo de música escuchabais?
Pues la actualidad. Yo llegué, antes de venirme aquí, a escuchar los Pecos o el Dúo Dinámico también. Lo escuchábamos algunas veces. Y mucho de flamenco, porque como estábamos ahí abajo, pues mucho de flamenco. El artista este que se quedó ciego, ¿cómo se llamaba? Sí, una señora que estaba ciega y cantaba muy bonito. La escuchábamos nosotros. La niña de la Puebla. Ella es la que escuchábamos nosotros.
Si no hay móviles, ¿cómo podían mandar mensajes?
Ah, sí, en el pueblo había un teléfono. Si querías hablar con algún familiar, pues entonces le decías a la telefonista, oye, haz la llamada que esta señora vendrá a hablar con usted o contigo a las 4. Entonces tenías que estar allí puntual y ellos llamaban a la que tú, con la que querías tú hablar y te ponían y podías hablar con ella.
La Maria els va respondre sobre el telèfon, però la pregunta de l'Omar encara era més innocent. Ell volia saber si s'enviaven missatges per telèfon.
No podíamos, no, eso no existía.
Ni en clase.
Eso sí, pues lo escribías cuando estaba la maestra de cara a la espalda, haciendo algo en la pizarra, ponía, Rosa, a ver si nos vemos después, me gusta la película que están dando esta semana. Te lo guardabas y lo guardabas en el bolsillo, y luego cuando estábamos en el patio, se lo daba. Pero delante de la maestra ni en clase no.
Segurament això d'escriure missatges en papers a l'escola és una cosa que hem fet tots. Anem a veure també si els alumnes d'avui encara ho fan.
Algunes vegades l'hem fet, però ja fa anys. Mandar dibuixos i a vegades missatges. Cosas de burla a las nenas.
Hace 2 años yo escribí en un papelito una cosa, no me acuerdo que escribí, que se lo tiré a un amigo volando como si fuese un avión de papel y la señu me pilló y me castigó sin patio.
I en els darrers minuts de la conversa, la Maria ens va voler parlar de quan va fer la primera comunió.
Me gustó mucho porque fuimos un grupo muy, muy majo de chicos y chicas y entonces allí no nos separaban. Allí estábamos en catequesis y así apareció la comunión todos juntos. Fue muy bonito. A mí me gustaba una ropa blanca con unos puntitos en celeste y dijo mi madre, eso no te lo podemos hacer porque se ensuciará de seguida y me buscó uno en amarillo, muy fuerte, adornado con un tapapuntes en marrón y no me gustó tanto. El único disgusto que tuve, lo demás todo fue muy bonito. Las fiestas las hacía cada uno en su casa. Nosotros, como éramos más bien pobres, pues fue muy sencilla. Nos hizo mi madre chocolate para los 5 que estábamos y luego al mediodía hizo una comida un poquito especial, que hizo un arroz con pollo que estaba delicioso. Tenía la mano para guisar estupenda.
I preguntem si menjaven gaire sovint arròs amb pollastre.
No, más bien con conejo o con un poco de pescado, pero con pollo o pollo de criado de en el corral, no.
I ja per acabar vam preguntar als nois quins records tenien de la seva primera comunió.
A la iglesia quan t'ha donat la ostra.
Que et daven la ostra, tenies que estar atent a tot.
La festa que vam fer a un restaurant amb tot la meva família, amb els meus avis, tot això. I també vam fer un pastís a mi per tots els meus cosins i tot això. El pastís era de xutxes i també em van donar com una espada per cortar el pastís.
Jo també vaig celebrar la comunió a un restaurant i el del pastís també vaig fer com ell, amb l'espasa. Vaig cortar el pastís i hi havia regals per tots els que estaven ahir, els meus familiars, i van regalar moltes coses.
Grans històries.
Doncs aquest era el final d'aquesta història d'avui, de la Maria. Hem sentit els nois, els preguntaven sobre els jocs del pati, ha sortit també tot el tema de la ràdio, com la ràdio als vespres doncs, era l'únic moment que tenien per poder seguir o escoltar allò que els arribava mitjançant les ones. No? El telèfon, un telèfon per tot el poble. I finalment aquesta vivència més concreta de la primera comunió. Què ressaltem d'aquesta part de la conversa? A veure qui comença.
No, jo
potser... Laura, Judit, Núria, es miren.
No, jo potser de nou sí, destacaria la senzillesa, de, potser perquè ha estat l'últim, no? Però d'aquesta primera comunió... El que explicava la Maria, doncs, era molt diferent al que han viscut els nens i nenes de l'escola, no? Ells deien que havien fet una festa, que havien anat a un restaurant, que havien tallat un pastís amb una espasa, no? En canvi, la Maria diu que havia anat a casa seva i que havia menjat arròs amb pollastre, que els havien fet xocolata, no? I aquests contrastos, jo penso que també els nens, per ells és important, perquè això també els fa pensar, no? I potser ens... transporta a l'essència del que era la primera comunió, no? O del que és ara i del que era.
Jo una mica, arrel del que diu també la Judit, trobo que aquesta part que ell explica ho explica amb un gran orgull, no? De dir, nosaltres no teníem molts diners i ho vam fer senzill, però al final ho vam compartir amb els que més m'estimo, amb la meva família i amb els meus amics, i al final ho vam disfrutar igual segurament que els nens que ho fan d'aquesta manera que també comenten. Jo crec que d'aquest trosset d'història que ens explica la Maria, els nois deuen haver quedat fascinats, perquè justament la tecnologia és una de les coses que més ha canviat en els darrers anys, d'una manera rapidíssima, i que a tots ens costa recordar ja com quedàvem fa no gaires anys enrere, no? Que quedaves el dia abans, deies, bueno, ens trobem a, i et trobaves, i no passava res.
I si algú no podia venir, doncs t'espaviles o...
Exacte, ja... no? Sí. T'esperaves, podies esperar 30 minuts a que vingués algú, no passava res, no? I jo crec que tots ho hem anat incorporant, però els nens que són ara petits, clar, els hi deu haver semblat un canvi brutal. Segur.
Penseu que d'alguna manera ens fa tornar més exigents tot això? Perquè fixeu-vos que ell ens explica que, bueno, això, la ràdio no la podíem posar durant el dia, només al vespre, perquè era quan se sentia millor, perquè per les zones, el que sigui, no? I en canvi ara, bueno, quan tenim el wifi que va més a poc, ja no ens puja una pàgina d'internet, ens posem ja com... ja quasi trucaríem a la companyia. Ens fa tota aquesta abundància en comparació a l'experiència que ens explica la Maria. Més que ser més agraïts, potser ens torna més exigents?
Sí, bueno, moltes vegades no som conscients, no? Ja estem tan ficats, no?, en la manera de viure que tenim, que a vegades va bé que ens recordin com era abans, no?, la senzillesa de la vida d'abans, per recapacitar una mica, no? I no sé si... és important transmetre-ho també als nens.
No sé si d'alguna manera aquesta exigència, aquest vull i ho vull ara, el veieu per un costat des de l'escola, o si per contra, doncs, Núria, des de les residències, doncs, també en el treball amb la gent gran, veieu que potser aquest contrast de saber acceptar més o menys el que hi ha i el que d'alguna manera doncs, viu cada persona, o en tot cas és un tema molt, molt personal, no és tan generacional com més de cadascú.
Bueno, hi ha una part que sí, que al cap i a la fi tots són persones, sí. I tampoc canviem tant, no? Sobretot explicant això dels nens, no?, dels jocs del pati, que hi ha coses que tampoc canvien tant, perquè els nens són nens, ho eren abans i ho són ara, i viuen les coses també d'una manera semblant. Però bueno, sí que potser, clar, la gent gran té l'experiència, no?, i això també fa veure les coses d'una manera diferent.
Més relaxadament, potser?
Sí. Jo potser sí que crec que el fet que tu deies, no?, de l'exigència, sí que el destacaria com una característica d'aquesta generació, no? El que passa és que potser no m'atreviria a dir que sigui únicament fruit de l'evolució de la tecnologia, no? Potser també hi ha altres factors que poden ser, doncs, la manera d'educar, tot canvia, no? Sí que crec que una de les coses... Jo no he estat amb el grup de cinquè, però he estat amb el grup de quart i també hem anat a fer activitats a la residència Roca i Pi. I una de les coses que destacaria molt de la trobada nens-gent gran és aquest saber esperar, no? Nosaltres assajàvem un musical i la majoria de nens, quan l'assajàvem a l'escola, doncs eren corredisses per anar, per massec, no sé què, no? I quan anàvem a la residència, doncs hi havia aquest, no, és que ens hem d'esperar perquè primer els avis s'han de posar, van més a poc, s'ha de ser pacient, no? I tot això potser és una cosa que l'aprenem de la gent gran i que també és molt important i que també es desprèn del que explicava la Maria.
No sé, Laura, si comparteixes també amb l'experiència des del teu àmbit, no?, d'altres projectes intergeneracionals, si un dels valors que aprenen els més joves dels més grans és aquesta quietud, aquest temps més pausat?
En aquest tipus de projectes s'aprenen moltíssims valors. S'aprèn a compartir un ritme determinat perquè comparteixes una experiència. Aleshores, si tu comparteixes l'experiència del musical, per exemple, que diu la Judit, doncs comparteixes un temps i un espai amb tot el que significa això. Amb el temps, amb el respecte cap a l'altre, amb l'empatia, amb el saber posar-te en el lloc de l'altre. Per tant, al voltant d'aquest tipus de trobades i aquest tipus de projecte hi ha moltíssims valors de cooperació, de solidaritat, de valorar la trobada, de valorar les persones grans. Hi ha moltíssims valors que es transmeten d'una manera molt vivencial.
Anem, doncs, ja a acabar els últims minuts del programa. Hem escoltat tota la conversa que es va fer a la residència de gent gran Roca i Pi entre l'Omar, l'Òscar, el Ferran, l'Adrián, el Dylan, el Marcel, el Marc, el Carles i l'Ivan, tota la colla, aquests tots alumnes de l'Escola Mare de Déu de la Salut de Badalona i juntament amb la Maria Arnedo de la residència Roca i Pi. I un cop acabada la conversa els van preguntar a uns i altres què s'emportaven d'aquella gran trobada. Doncs anem-ho a escoltar.
Al col·legi, els nens eren una part i les nenes en altra. Perquè ara en aquest temps no hi ha ni classes de nens ni classes de nenes. Estan tots junts.
Lo de l'aigua i tot això. Perquè no sé com podien dutxar-se i això, sin tenir ni un grifo ni nada.
Que les niñas van separadas dels niños, pues porque ahora no se hace.
Lo de l'aigua, dutxar-se i beure aigua, perquè és un esforç fer cada dia això.
Els missatges, perquè en classe no és que ho feien molt ara.
A mi m'ha impressionat més la casa perquè era molt petita en aquella època i com estaven les coses ahir de malament, és molt complicat.
Els missatges, perquè és molt divertit i jo tirava coses i...
De calor i poca roba i quan té calor puc anar al riu i nedar.
Estupendo. Que seáis buenos estudiantes para que así podáis encontrar trabajo en cualquier sitio.
Doncs aquestes han estat les conclusions dels nois i el missatge final de la Maria, no? Estudieu, estudieu perquè podeu trobar treball. Ara tens per les vostres conclusions. Vinga, sense timidesa, Laura, Judit, Núria, qui comença?
Jo, a part de...
Núria, vinga.
Bueno, doncs que al final crec que és important compartir aquestes vivències, no? Que els avis donar-los un espai i un temps perquè les puguin transmetre, compartir amb les generacions més joves.
Mm-hmm. Què s'emporta una persona gran quan algú escolta les seves batalletes, diguem-ho així, no? Que a vegades sembla que ja està explicant les seves batalletes. Quan se li dona aquesta oportunitat, què creus que li aporta?
Doncs és una manera de refermar tota la seva història de vida, no? I de, jo crec que també l'ajuda, doncs, a sentir-se bé i que és important per la gent gran. També és una necessitat que tenen quan són grans, doncs, de poder explicar la seva vida.
Jo potser una de les coses que destacaria és aquesta paciència o aquest trobar el moment calmat entre la persona gran i els nens, i potser em feia gràcia ara quan sentia el Fran deia destacaria la casa petita, no? I penso, per destacar això, ell s'ha hagut de fer molt la idea del petit que era la casa, no? I vol dir que l'ha estat escoltant, que s'ha fet aquesta imatge que abans parlàvem, no? I crec que això és molt interessant. I després potser una altra cosa, que és el fet d'acollir la persona migrant perquè ella està relatant la seva història de venir fins aquí també, i això és una cosa que ara també estem trobant-nos a les escoles, no? Doncs nens i nenes que arriben de fora i a vegades des d'aquí no som conscients que els nostres avis també van patir aquest procés.
Doncs jo, unint una mica les respostes de les companyes, diria que els projectes d'aprenentatge servei es caracteritzen, o una de les seves característiques és que tots els col·lectius que hi participen guanyen. Tal com deia la companya de la residència, els seus avis necessiten aquest espai i, per tant, s'està treballant sobre una necessitat real, el seu col·lectiu guanya i també els joves perquè aprenen més significativament.
Doncs moltes gràcies, Laura Campo, de la Fundació Jaume Bofill, centre promotor d'aprenentatge servei. Gràcies, Judit Vilaclara, mestra tutora de quart de primària de l'Escola Mare de Déu de la Salut. I gràcies, Núria Tarrés, terapeuta ocupacional de la residència Roca i Pi. Fins aquí la gran història d'avui, però tenim més històries per explicar-vos. No us perdeu el pròxim Grans Històries. Adéu-siau. Thank you.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han ofert Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de Fundació Roca i Pi.